El cafè de la ràdio. L'actualitat més pròxima.
Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional de la Discapacitat. A la ciutat la celebració s'emmarca des de fa anys en el marc del Som Capaços, un programa d'actes i propostes per mostrar les potencialitats que hi ha darrere de les persones que tenen diversitat funcional. Avui al Cafè de la Ràdio volem fixar-nos en la situació de les entitats també que treballen amb les persones amb diversitat funcional. Comencem parlant amb en Joan Madaula, president de CIPO. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Joan, de quina manera creieu des de CIPO que és convenient celebrar el Dia Internacional de la Discapacitat?
Bé, no, com dèiem ahir en l'acte institucional, no hauria de ser cada dia que hauríem de celebrar-ho o hauríem de reivindicar-ho. Però bé, si hi ha un dia que d'alguna manera es fa més visible, doncs benvingut sigui. Nosaltres, ja et dic, per nosaltres és un treball diari, no és només d'un dia, sinó és diari dels 365 dies de l'any, no? Des del moment que tenim residències i estem atenent les persones 24 hores, 365 dies, doncs és això que hem de fer, hem de recordar, que estem dia a dia, doncs d'alguna manera atenent aquest col·lectiu.
De fet, en aquest sentit, ho enfoqueu més com a una jornada reivindicativa, com una jornada per visibilitzar, no? Tu deies ara, no? Fer-ho visible, benvingut sigui que sigui cada dia, no? Però al final, què és el que cal en un dia com aquest? Cal visibilitzar, cal reivindicar, què és el que veieu?
Sí, tot una mica visibilitzar i sensibilitzar, també, perquè penso que encara hi ha molt recorregut en aquest sentit, i reivindicar, perquè doncs encara, per exemple, els últims informes que ha fet el nostre gremi o la nostra federació, que és DINCAT, hi ha xifres preocupants, no? Com per exemple que només un 20% de la persones amb discapacitat intel·lectual estan treballant en aquest moment. Per tant, hi ha molts temes a reivindicar, l'infrafinançament dels nostres serveis, no? 10 anys del 2010 al 2020, doncs, amb una congelació de mòduls, ens ha provocat que tinguem en la part assistencial un dèficit important a nivell de cobertura, no? Financera. Llavors, això són temes que sempre han d'estar sobre la taula i que cal cada dia treballar-los i reivindicar-los. Però bé, és un dia, a més de fer-ho més evident, no?
Mm-hmm. Clar, al final, aquí hi ha una part, no?, que deies ara, Joan, amb la part de la DINCAT, no?, d'aquesta necessitat de que aquesta integració, per dir-ho d'alguna manera, en tots els àmbits de la vida sigui del tot efectiva, no?, pel que dieu, aquest és segurament el principal escull que hi ha ara mateix, no?, que aquesta integració de la qual en fem tots bandera al final s'acabi concretant i sigui una realitat.
Correcte, sí. És a dir, que d'eslògans molts cops n'hi ha molts, llavors la realitat del dia a dia que et demostra que no sempre s'està fent el que caldria, no? En el nostre cas, que tenim un centre especial de treball i un dels objectius és inserir laboralment, doncs ja treballem i pensem en noves línies que ens puguin permetre incorporar persones d'aquest col·lectiu. Ara, el nostre cas, i penso que és d'èxit per el poc recorregut que portem, és el cas de l'Amanidor, no? La línia de restauració que tenim, que ja hem creat 6 llocs de treball d'estudiants i estudiantes de Xaloc. Per tant, d'alguna manera estem treballant perquè això sigui una realitat, no només sigui un eslògan, sinó que sigui una realitat. I ens fa molt feliços, realment, quan veus aquesta possibilitat d'incorporar persones d'aquest col·lectiu, és una satisfacció impressionant. Per tant, cal treballar-ho, cal se la veu perquè des de tots els àmbits es pugui, hi hagi sensibilitat amb tot això, no? Les empreses privades, la inserció a l'empresa ordinària encara és una assignatura pendent molt important, ens fa falta suport, perquè evidentment inserir a l'empresa ordinària no és fàcil, necessita la persona que s'incorpora en una empresa així, necessita un suport, i això avui, per exemple, no hi ha una partida pressupostària per donar aquest suport a les persones que incorporem a l'empresa ordinària. Per tant, aquí, per exemple, que és realment ser una plena integració, treballar amb l'empresa ordinària, encara estem molt lluny del que voldríem.
Clar, en aquest sentit, clar, és el que dèiem, no? Al final sí que hi ha possibilitats laborals, no? N'hem parlat moltes vegades, no? Les entitats esteu fent un gran esforç, no?, per oferir, és el cas doncs, de Cipo, per exemple, aquesta possibilitat d'integració laboral, però clar, al final és en un món també dissenyat per ells, construït per ells, per tant, no estem integrant. No, estem fent una altra
correcte.
Cosa. Estem donant
sí,
feina, però no hi ha una integració.
Treball,
no?
Un centre especial de treball, ja ho diu, especial. No hauria de ser així, no hauríem d'existir si pogués ser. No hauríem de poder treballar tots en la tres ordinària. Igual que l'escola especial, igual. També diu escola especial quan ja haurien de poder estar, la majoria d'ells, poguent estar en una escola ordinària amb un suport addicional. La realitat més sortint estadístiques, només hi ha un 5% desplegat al programa de suport amb l'escola ordinària. Per tant, estem dient que cal fer-ho, però no hi ha els mitjans perquè sigui una realitat. Llavors hem d'anar creant aquestes, o ja existeixen de fa molts anys, aquest tipus d'entitats que fem, donem aquesta sortida, però no és la integració real aquesta, no ho és. Evidentment que no.
Feu un paper importantíssim, no?, per una certa normalització, no?, però és evident que el camí és llarg. No? En aquest sentit, una de les principals reivindicacions seria això, seria poder donar aquestes opcions, aquestes possibilitats?
Evidentment, sí, ja et dic. Avui, només que treballo un 20% del col·lectiu, és realment una xifra que preocupa, no? I ja et dic, aquí és tots els ens, tant públic com els privats i nosaltres com a entitats, hem de continuar treballant perquè això sigui, creixi, aquest 20% pugui ser quasi una situació normal, poder no es costarà que sigui com un col·lectiu com a la ciutadania normal, però d'alguna manera ja, hosti, un 20% és que és una xifra molt, molt baixa, no? I que, per tant, aquí hem de treballar molt, molt i que hi hagi els recursos perquè això sigui una realitat. Tenim la sort ara que tenim el nou conseller que venia, fins ara era el gerent de DINCAT.
Sí, tant.
Per tant, és una persona sensibilitzada amb aquest tema, encara tinc pendent una entrevista amb ell, però penso que en aquest sentit, si més no, tenim la sort de que aquesta persona ha conegut aquesta problemàtica a primera línia. Per tant, espero que en aquests propers mesos, suposo, si s'aproven els pressupostos, aquí pugui haver-hi també un canvi de tendència. I compto, i també el Departament de Treball, amb el conseller Roger Torrent, que vam tenir aquí el dia d'avàlua, i els va fer una ponència pel tema de la discapacitat. Són treballs transversals, més d'una conselleria, i en el cas de l'Ajuntament de Sevilla, més de regidoria, no? La promoció econòmica i el tema d'acció social sempre han d'anar de la mà en aquest cas.
A part, tot això entenc que ha d'anar també amb una dotació pressupostària al final, no? Hi ha d'haver diners, ara ho deies, ara parlaves dels pressupostos, i és una de les reivindicacions que fa temps que teniu, no? Que tot plegat vagi acompanyat de diners, no?
Correcte. Si ja et dic, el tema de, per exemple, el suport en l'escola, que ja fa més de 5 anys que es va aprovar i només hi ha un 5% desplegat, clar, aquí ja demanota clarament que hi ha un problema de dotació econòmica, no?, amb aquest programa. I en el nostre cas del suport d'incorporar persones a l'empresa ordinària, que necessita un suport. Abans hi ha hagut, fa anys enrere, 12.000 euros per poder acompanyar la persona a l'empresa ordinària, per poder tenir aquest suport de tècnics per la persona i per l'empresa, per incorporar la persona. Llavors, aquests 12.000 euros ja fa anys amb retallades que es van suprimir. Per tant, aquí hem de reivindicar aquests nous suports a nivell econòmic per poder desplegar-ho al 100%.
Doncs n'estarem molt pendents, òbviament, i moltes gràcies al Joan Madaula, el president de Cipo, per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat doncs, a situar aquesta qüestió. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs, de fet, avui el que volem fer és escoltar i fixar-nos en la situació que tenen diferents entitats en el marc de la commemoració, com dèiem, demà del Dia Internacional de la Discapacitat. A Sabadell, la commemoració d'aquesta jornada s'ha allargat en els últims 15 dies i s'ha emmarcat en el marc doncs, del programa Som Capaços, que ha donat diferents opcions i diferents propostes, no?, també de visibilització d'aquesta realitat. Podem conversar aquesta hora amb la Dolors Pallàs, amb la presidenta d'Andi. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Sí, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Dolors. Des d'Andi, com viviu una jornada com aquesta? L'encareu des d'un punt de vista reivindicatiu, des d'un punt de vista de visibilització? Com ho veieu?
A veure, amb dues coses. O sigui, reivindicatiu, tot i que la reivindicació ha de ser durant tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb fer-ho durant aquestes jornades, sinó que és tot l'any que vas reivindicant i mostrant les capacitats de les persones que en diem en discapacitat intel·lectual concretament. I, bueno, i festiu també perquè és el seu dia internacional, però bueno, jo crec que la reivindicació és com molts d'aquests dies reivindicatius, el dia de la dona, és, hi ha un dia concret, però el treball s'ha de fer durant els 365 dies de l'any.
Mm-hmm. Hi ha prou consciència, és a dir, la societat en general són prou conscients d'aquesta realitat, acompanyem prou en aquest canvi de reivindicació?
Bueno, jo crec que no en són conscients, vull dir, de fet, si no ho vius, és difícil entendre-ho, eh? I és, bueno, doncs llavors, a mesura que van estan en contacte amb persones amb discapacitat, van valorant les seves capacitats, i aquest contacte només es pot fer a través de la inclusió i de que ells formin part de la societat amb totes les seves plenes capacitats, no? Per exemple, nosaltres tenim persones que viuen soles, llavors elles van a comprar, van mostrar als veïns, o no sé què. Elles són les que van obrint camí, van mostrant que són capaços, que és el lema d'aquí de Sabadell. Són capaços, i a vegades de fer vida normal, a vegades necessiten alguns suports, perquè hi ha coses més complicades, però com tots, eh? Vull dir, tots podem necessitar. Jo ara ja tinc una certa edat i hi ha moments en què necessito que algú m'ajudi, doncs si he de pujar algú a dalt d'un armari, algú, no? Tots necessitem el suport dels altres en un moment o altre.
Clar, i en aquest sentit entenc que per fer-ho visible, perquè realment es vegi, cal una integració real. En parlàvem ara amb el Joan Madaula de Cipo, no? Al final, tenir centres de treball especials no ajuda a integrar, no? Ajuda que tinguin feina i que puguin fer coses, que ja és molt important, no? Però segurament anar a l'empresa ordinària, a poder envoltar-se de companys i ensenyar, no? També aquestes capacitats que dèiem, clar, aquests som capaços, és el que realment integra, no?
Sí, clar, el que passa és que també és veritat que bueno, que hi ha molt... Les capacitats són diferents i les necessitats de les persones són diferents. Llavors, hauríem d'ajustar just qui són els que no poden estar en una empresa ordinària realment perquè necessiten un suport més intens. I, bueno, llavors... Però jo crec que els centres especials també fan molta feina de portes en fora, en el barri on estan, perquè se'ls vegi, perquè se'ls valori. Llavors, bueno, és una feina de formiguetes. Jo, bueno, de poc a poc, jo en el meu cas tinc una filla que té 40 anys ja, i sé que des de que va néixer, que té síndrome de Down, jo vaig decidir que la portaria amb mi en tot arreu per mostrar... No, que ella es comportava com una persona de la seva edat i és un procés que amb els anys va millorant molt la resposta del resta de la societat quan no t'hi trobes.
Clar, parlàvem d'aquesta reivindicació. En aquest sentit, quines serien les principals reivindicacions que faríeu a les administracions? Què necessiteu? Més diners? Més acompanyament? Què és el que us caldria?
A veure, jo crec que, per exemple, perquè puguin tenir una vida plena i tots els que puguin tenir una feina i puguin fins i tot viure independents, caldria ajustar que ells, el seu poder adquisitiu, per exemple, les persones amb discapacitat normalment no treballen jornada completa, almenys els que tenim nosaltres treballen mitja jornada. Clar, això què comporta? Comporta que el seu sou, encara que sigui del conveni, és com a màxim de mitja jornada i, a més, sense aspiracions a millorar de categoria, perquè bueno, doncs s'ha triat quines feines són capaços de fer i el que no seran mai és l'encarregat de personal. Per tant, es quedaran amb un sou... doncs, per sota, ara que diuen que hi ha molts 1.000 euristes, doncs ells difícilment arriben a 1.000 euros. És més, el que cobra més cobra 600, 600 i pico. Això comporta que si volen viure sols, doncs en el preu dels lloguers normals, doncs difícilment arribaran. O sigui, llavors les administracions haurien de tenir més en compte això, que aquests suports econòmics individuals a les persones perquè puguin fer la seva vida personal. I els suports personals també haurien d'haver-hi, no?, més graduacions, o sigui, els que necessiten un suport molt fluix, s'hauria d'estar establert i donar la possibilitat de que tinguin el suport en funció de les seves necessitats.
Mm-hmm. Clar, en funció dels graus, no?, també entenc que es pot fer una cosa o una altra i s'ha de veure cas per cas, no?, segurament, no fer-ho pel boc gros, no?
Nosaltres tenim el projecte d'autonomia a la pròpia llar, que hi ha persones que estan acollides, però llavors resulta que si els han baremat amb la llei de dependència de nivell 2, ja no poden entrar en aquest projecte, quan l'únic que necessitarien és potser, en lloc d'unes hores de suport, unes quantes hores més de suport. Això, o sigui, és tot molt quadriculat. O estàs aquí, o estàs aquí, o estàs aquí. Però hi hauria d'haver una mica més de flexibilitat perquè les persones puguin fer una mica, puguin estar allà on tenen ganes d'estar i a partir de la persona tingués els suports, tant personals de tècnics com econòmics, en funció de la seva nòmina.
Doncs moltíssimes gràcies a la Dolors Pallàs per haver-nos atès a la presidenta d'Andi. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I tanquem aquesta ronda de trucades a aquesta hora parlant amb la Montse Estrada, gerent de la Fundació Tendis. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
A la Fundació com celebreu una jornada com aquesta? De quina manera ho encareu?
Mira, de fet ja fa dies que estem celebrant perquè estem participant molt activament amb tot el programa de Som Capaços, que ha liderat des de fa anys per l'Ajuntament de Sabadell i participem, jo crec, que totes les entitats de l'àmbit. Vull dir que portem dies, hem organitzat xerrades, hem participat en el Som Capaços, hem participat en mirar l'art amb uns altres ulls i just demà, que serà el Dia Internacional de la Discapacitat, aquest any som una de les entitats que hem ajudat a guarnir, a adornar l'arbre que s'encendrà demà a la tarda.
Mm-hmm. Per tant, doncs, aquesta col·laboració concreta des de la Fundació, també entenc la reivindicació com un element clau, no?, mostrar una mica el camí que queda per recórrer, no?
Aviam, realment, tal com s'emmarca, no?, el Som Capaços, s'emmarca més com, sobretot, sortim, ens visibilitzem, ens donem a conèixer més a la ciutat, però és veritat que ho fem des d'un apropament més amable, no? El diumenge estàvem al Som Capaços i al final el que fèiem és, no?, pues això, compartir, i amb una visió més amable cap a la societat. Potser allà no es veia tant la reivindicació, la problemàtica, no?, de cada dia, però realment aquesta hi és, i de fet fèiem un article que sortia als mitjans just la setmana passada, que aquí sí que hi donàvem aquest to més reivindicatiu.
Clar, que és present. Hem parlat amb tu, per exemple, doncs, de l'àmbit, doncs, de les necessitats pressupostàries. Ara parlàvem amb la gent de SIPO també, doncs, de que una integració real, el camí real cap a una integració que no s'acaba de materialitzar, no? Es busquen espais específics on aquestes persones puguin treballar, puguin fer diferents coses, però aquesta integració real de ser presents arreu no ho acabem d'aconseguir, no? Tampoc.
Sí, sí, jo d'alguna manera, si diguéssim reivindicació, no?, si em diguessis ara mateix quins són els grans temes. Ja sabeu que quan parlem de discapacitat intel·lectual, doncs són persones, hi ha persones molt diverses i moltes necessitats diferents. Jo potser la mirada com a Tendis, que tenim molt, doncs, el que seria més recurs de residència, no?, de persona que necessita, doncs, residència, una llar, un centre de dia, que és més, principalment el que pesa, quins són les grans preocupacions de les persones, les famílies i les entitats, perquè al final tot va de la mà, no? El que volem és donar atenció a la persona. Per una banda, per donar bona atenció necessitem bons professionals que donguin l'atenció. I per tenir bons professionals vol dir que s'ha de dignificar la professió i que hi ha d'haver unes condicions salarials correctes. Aquí és un gran tema que preocupa, especialment en perfils sanitaris, infermeria, etc. Però avui en dia ja hi ha entitats que els està costant molt, molt tenir coberts aquests llocs de treball. Això és una preocupació, i ara potser ens fixem més en el sanitari, però jo crec que també ens pot venir a nivell d'auxiliar, perquè hi ha grans diferències salarials per una mateixa feina amb altres sectors com pot ser sanitat. Això és una gran preocupació perquè la vocació hi és, però la vocació té límit, i per tant és un tema important, importantíssim. El segon tema, per donar una atenció de qualitat, doncs hi ha d'haver uns ratis correctes i les entitats han de ser sostenibles, I aquí me'n vaig ja amb un infrafinançament crònic que si ara ho ajuntes, no?, amb l'inflació, amb sobrecostos energètics, estem ja bastant al límit, Per tant, seria un segon bloc. Tercer bloc, pensant en les persones, llistes d'espera, és a dir, hi ha persones que necessiten, no?, una atenció especialitzada. Jo aquí diria, sobretot quan hi ha lliure discapacitat i temes de trastorn de conducta, segurament potser és on hi ha més mancança, i realment no poden accedir a allò que necessiten, Per tant, que al final a tot arreu vol dir dotar recursos, no?, perquè per poder accedir vol dir potser créixer en places, vol dir millorar les tarifes per pujar sous, perquè les entitats tinguem més recursos.
Doncs, clar, aquest missatge, no?, que l'hem repassat amb vosaltres en moltes ocasions, no?, d'aquesta necessitat de millorar les perspectives. El Joan Madaula de Cipons deia que espera que ara, doncs, que el conseller és Carles Campuzano, que havia estat responsable de la DINCAT, hi hagi una certa sensibilitat per part del govern en aquesta qüestió. Deia que té pendent una reunió, ens deia en Joan Madaula, no sé si vosaltres us heu pogut trobar ja amb el conseller per abordar aquesta realitat.
Nosaltres directament a Tendis ho tenim encara pendent, però precisament l'altre dia responia, ens intercanviàvem missatge, però sí que hem tingut ocasió a través de federacions del sector. Hi ha coordinadora, no?, de centres per persones amb discapacitat, que nosaltres estem a la Junta, que fèiem precisament unes jornades a Sabadell aquest passat mes d'octubre, i va ser un dels primers actes que va estar com a conseller, per tant vam ser, i també dins aquest espai, no?, que Tendis formem part de Junta, tindrem ara una reunió el dia 14 de desembre, ens veurem. I sí que comparteixo el que comentava el Joan Madaula. Nosaltres, home, creiem que tenim un conseller que té un bon diagnòstic, coneix el sector, l'ha trepitjat i jo crec que té ben identificades les necessitats. De fet, era el director de DINCAT, d'una de les grans federacions del sector, i només caldria agafar els seus editorials on explicava. Per tant, té una bona identificació, té una bona diagnòstic, i la veritat és que sí, que estem esperançats. Ara el que caldrà veure és com el sistema, com el món de l'administració pública, pressupostari, pressupostos, com tot això pot anar tinguent en caix.
Acabo. Montse, una pregunta obligada en aquestes dates. Com tenim la panera? Encara queden números o no?
Sí, tant. Encara queden números. Tenim una panera espectacular. Podeu venir aquí al Passeig Manresa, al Xaviot, a veure-la. I tant. Números, en podeu comprar al Xaviot a molts, molts comerços adherits. I aprofito, els caps de setmana, nosaltres farem mig pont, perquè el cap de setmana del 10 i 11 de desembre i el 17 i 18 de desembre ens trobareu també per la zona del passeig, a propet de la Fira Santa Llúcia, donant informació de l'entitat i també venent números de panera.
Doncs escolta, ens ho apuntem, i tant que sí. Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. La Montse Estrada, gerent de la Fundació Tendis.
A vosaltres, com sempre, per donar-nos veu, i altaveu.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, i si no parlem, molt bones festes.
Igualment, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Adéu.
El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2:15, amb Mireia Sanz.